Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olerdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
La ràdio del Penedès.
Són les 9 del matí i 7 minuts. Molt bon dia, fidels a la nostra cita, 9 i 7 del matí. Posem en solfa aquesta maquinària que és el Penedès en xarxa, el magazín matinal de l'Alt i el Baix Penedès, que us acostem diàriament de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. És divendres i al llarg d'aquestes 3 hores que compartirem, que esperem compartir amb tots vosaltres, ens sumarem ja cap de setmana. I de quina manera? Mireu, comencem d'aquí a uns minuts amb la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez. És la nostra brúixola del divendres que ens permet començar a planificar. I els divendres no serien divendres, igual que passa amb els dilluns, si no hi hagués una dosi esportiva. Els divendres, pels vols d'un quart de 10, us servim la prèvia del cap de setmana. La prèvia d'aquesta quarta jornada de l'Hockey Lliga i de la jornada de futbol penedesenca. I sempre donem veu també als protagonistes esportius del cap de setmana. Avui serà la Judit Aluges, delegada de la Lliga contra el Càncer de Calafell i el Vendrell, que ens parla de la segona cursa de la dona de Calafell. A 2:15 tocats de 10, alimentació saludable amb la coach nutricional Astrid Barquer, que avui ens proposa parlar de la farmaciola natural, com tenir aquestes herbes que ens poden ajudar, i ha convidat tota una experta, com és l'Astrid Van Ginkel, directora de Fitomon i consultora independent per a la indústria de productes naturals. Dedicarem l'actualitat d'aquest divendres a les 10 i 7 minuts a les Jornades Europees del Patrimoni i la nostra convidada serà la Núria Molís, directora de la seu d'Olèrdola del MAC, el Museu d'Arqueologia de Catalunya. I a l'agenda al detall, que arribarà a 11:15, un parell de propostes per al cap de setmana en les quals aprofundim conversant amb els seus protagonistes. A Vilafranca us recomanem l'inici de la temporada del Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura, que té lloc a partir d'aquest diumenge, cada segon diumenge de mes, a la Rambla. En parlarem amb l'Anna Subirats, la Maria Àngels Saumell i la Marina Aguilar. I a Olèrdola ens proposen viure la Festa Major de Sant Miquel amb la Gemma Carrasco, membre de la societat La Lleialtat, que organitzen la Festa Major. A les 11, catifa vermella i glamour, perquè parlem de cinema amb el Freddy Contreras. Avui començarem fent una mica de crítica de Joker, pel·li a la que li han plogut les crítiques, i mirarem algunes de les estrenes d'aquest cap de setmana. Escoltarem els tràilers d'aquestes estrenes i el Freddy ens farà 5 cèntims de les històries que expliquen. I a l'entrevista final del divendres, avui conversarem amb Jordi Guillem, premiat cuiner calafellenc de l'OMAM, que ara s'ha establert a Le Méridien Ra. Segur que ens farà venir salivera aquesta conversa, que encetarem a 11:45. Pendents d'aquesta sentència del Suprem, serà avui, serà dilluns, perquè no perdem pistonada, estarem atents a l'actualitat generalista. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, i destinarem 3 cites a l'actualitat de casa nostra, les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. 3 cites que arribaran, la primera a 9:45, la segona a 10:45 i la segona a 11:15. Aquestes són totes les idees, propostes i activitats que compartirem aquest matí de divendres. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Temps.
Com cada divendres, comencem amb la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest repàs meteorològic per aquest cap de setmana i inicis de la setmana vinent parlant del temps que tindrem avui divendres. Avui divendres tornarem a repetir una jornada marcada per aquests núvols baixos que seran molt abundants tant a l'Alt com al Baix Penedès i que fins i tot podrien deixar alguna gotellada feble durant les primeres hores del matí i fins al migdia, gotellades que no deixarien més d'un mil·límetre per metre quadrat puntualment. Les temperatures, sense canvis importants o una mica més altes, temperatures màximes que arribarien fins als 21 o 22 graus cap a punts de l'interior. Els vents un dia més serien de component marítim, aportant aquesta humitat, vents del sud o sud-oest, que com a molt arribarien a ratxes de fins a 20 o 25 km per hora. Pel que fa a la jornada de dissabte, un dia més repetirem aquest cel força ennuvolat, tant a l'Alt com al Baix Penedès, núvols abundants durant pràcticament tota la jornada, amb possibilitat d'alguna gotellada de nou durant el matí o migdia. Els vents un dia més seran de component sud o sud-oest, amb ratxes màximes que com a molt arribarien fins als 20 km per hora. Les temperatures dissabte no es mouien gaire, arribant fins a aquests 22 o 23 graus de temperatura màxima, i diumenge, de nou, durant el matí, repetirien aquests núvols baixos que seran presents arreu, però sí que esperem que durant el migdia i la tarda els núvols es vagin trencant, núvols que seran més esquifits i que deixarien més estones de sol. A partir del migdia les temperatures podrien pujar lleugerament, especialment en aquests punts on el sol es deixi veure, arribant fins als 23 o 24 graus de temperatura màxima. Si fem un petit abans per inicis de la setmana vinent, podríem anunciar un canvi de temps força general de cara a dilluns a la tarda, encara sense confirmar, però ens podria visitar un front que seria força actiu i deixar precipitacions a bona part de Catalunya i, per tant, també al Penedès. De moment, això és tot pel que fa al temps.
És un quart de 10 del matí.
Els esports.
Anem ara per la prèvia esportiva, que avui ve marcada per la jornada futbolística, la quarta jornada de l'Hockey Lliga i la segona cursa de la dona de Calafell. Aquesta darrera prova, de fet, dedicarem l'entrevista esportiva del dia. Abans, però, apuntem alguns dels enfrontaments destacats del cap de setmana, anant fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia. Per on comencem?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem destacant, com bé deies, en aquesta clau de prèvia, alguns dels enfrontaments del cap de setmana, en primer lloc en l'àmbit futbolístic. Vinga, va, comencem per tercera divisió, per aquest grup 5, on el Peralada rebrà el Vilafranca diumenge a les 5 de la tarda. I ara, en segona catalana, agafem el grup 3, perquè la Fundació Atlètic Vilafranca rebrà el Sant Andreu de la Barca dissabte a les 6 de la tarda. I anem amb el grup 12 de tercera catalana, perquè el Riudebitlles visitarà la Múnia dissabte a les 5 de la tarda. Ja a les 6, la Penya Jove s'enfrontarà a les Cabanyes. Diumenge, a les 12 del migdia, doble partit d'aquest grup 12 de tercera catalana. El primer, el Piera Moja, i el segon, la Granada Atlètic Vilanova. I pel que fa al grup 3 de tercera catalana, aquest grup pròpiament del Baix Penedès, comencem amb el Llorenç, que rebrà el Valls Atlètic dissabte a les 5 de la tarda. També dissabte a les 5 de la tarda, el Calafell rebrà la Riera. També dissabte, però ja a 6:45 de la tarda, l'Arbós rebrà el Torreforta. La Joventut Bisbalenca rebrà el Sant Jaume dels Domenys diumenge a les 5 de la tarda. I també diumenge, i també a les 5 de la tarda, el Vendrell visitarà el Racing Bonavista. I per acabar, el Camp Clar s'enfrontarà al Segur diumenge a les 6 de la tarda. Anem ara amb el grup 10 de quarta catalana, aquest grup molt nombrós d'equips de l'Alt Penedès, i comencem amb la martinenca Sant Pere Molanta dissabte a les 5 de la tarda. Ja diumenge i a les 12 del matí, una hora típicament d'aquest grup 10, tindrem un hortonenc Sant Pau d'Ordal. A la mateixa hora, Mediona Base Espirall Les Clotes i també Pla del Penedès Sant Cugat Ses Garrigues. El Can Cartró s'enfrontarà al Gerida també diumenge i també a les 12 del migdia, al igual que l'Avinyonet amb el Quintinenc. I per acabar amb aquest grup 10 de quarta catalana, diumenge a les 5 de la tarda, el Sant Sadurní rebrà el Torrellenc. Anem ara amb el grup 24 de quarta catalana, perquè el Banyeres visitarà l'Espluga de Francolí dissabte a les 4 de la tarda, mentre que el Segur Atlètic rebrà el Pla de Santa Maria diumenge a les 6 de la tarda. Anem ara amb les noies, amb aquest preferent femenina, amb el grup 1, on el Fundació Atlètic Vilafranca rebrà el Font Santa Fatjó diumenge a 4:45 de la tarda. I també amb noies, en aquest grup 1 de segona catalana femenina, el Castellví de la Marca visitarà el Vallcarenc dissabte a 6:45 de la tarda. La Granada rebrà el Pardinyes dissabte a 8:15 del vespre. I finalment, el Sant Jaume dels Domenys rebrà l'Alpicat diumenge a 4:00 de la tarda. I en hoquei patins, quarta jornada de la competició, que ens oferirà demà en primer lloc un noi a Taradell que arriba pels de la capital del Cava amb l'únic objectiu de sumar els 3 punts per recuperar les bones sensacions de la primera jornada. Recordem que el noi ara porta 2 jornades seguides perdent, la de casa davant del Deportivo Liceo i la de la setmana passada davant del Girona. Guanyar, doncs, no és una opció, ja que sumar per triplicat en la jornada demà davant del Taradell implicaria arribar amb optimisme a la primera cita europea, recordem, la setmana vinent davant el Biasca. El que també juga a casa, però amb una mica més d'aire, és el Calafell, que rebrà demà 9:45 de la nit la visita del sempre complicadíssim Deportivo Liceo. Recordem, líder de la competició amb 20 gols en 3 partits i amb un Marc Grau, que és ara mateix amb 9 gols, pitxitxí de la competició. Partit complicadíssim, doncs, pels interessos dels de Ferran López, que amb tot buscaran puntuar. I ara sí, connectem amb Bellvei Ràdio perquè aquest diumenge Calafell ha organitzat la segona cursa de la dona. David Cantó, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Per parlar-ne tenim al telèfon Judit Aluges, delegada de la Lliga contra el Càncer de Calafell i el Vendrell. Judit Aluges, bon dia.
Hola, bon dia, David.
Tot a punt per la segona cursa de la dona de diumenge?
Doncs tot a punt, la veritat que sí. Esperant un candeletes amb 3, 2, 1 i ja estem, ja hi som.
Quan va ser la primera cursa de la dona?
Doncs la primera cursa de la dona va ser l'any passat. El que passa que es va fer en el 2018, però va ser el mes de desembre. Aquest any ho fem el dia 13 d'octubre d'aquest mateix any.
I d'on va sortir la idea de fer aquesta cursa de la dona?
Bé, tot sigui dit, i s'ha de dir, des d'aquí, des de la Lliga, nosaltres com a Lliga contra el Càncer no organitzem. Qui organitza la segona cursa de la dona és l'Ajuntament de Calafell i conjuntament també amb Vilarenca Coa. Vale? Nosaltres, com a Lliga contra el Càncer Calafell i el Vendrell, doncs donem tot el suport i tot el recolzament a tota l'organització de l'Ajuntament i Vilarenca. O sigui, estem aquí per donar suport, bàsicament.
I a més també sou l'entitat destinatària dels donatius de 5 euros de la inscripció, no?
Correcte, el donatiu són 5 euros per persona i tots els diners recaptats aniran a parar íntegrament a la Lliga contra el Càncer de Tarragona i les Terres de l'Ebre, cosa que celebrem i des d'aquí agraeixo intensament tot aquest donatiu de tota aquesta gent que participa, que en aquest moment són 2.800 inscrits.
Déu-n'hi-do.
I bueno, no hi ha paraules d'agraïment per tothom, o sigui, per la gent que participa en l'Ajuntament de Calafell, que ho està donant tot, perquè hi ha una feinada tremenda, i evidentment a Vilarenca Aqua, a tots els patrocinadors i a tots els col·laboradors d'establiments que donen qualsevol coseta pel sorteig de regals, no? O sigui, agraïments, podríem fer una llista llarga immensa.
Per aquells que no coneguin la Lliga contra el Càncer, sí, fa moltes activitats pel territori, a Bellvei i altres municipis. Quines activitats fan i quin tipus d'entitat és?
Sí, a veure, la Lliga contra el Càncer és una entitat que porta exactament ara 26 anys, que no és poc. Tenim aquí a Tarragona, és Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot sigui dit. Són 122 delegacions que hi ha per tota la província. I, bueno, s'ha de dir que en aquest cas nosaltres estem aquí agermanats Calafell i el Vendrell, tot i que bueno, la nostra tasca és molt clara. La nostra tasca és intentar recaptar diners. El que fem són actes durant l'any, tant el Calafell, parlo personalment,
sí,
tant el Calafell com el Vendrell. Després, totes les altres delegacions també fan exactament el mateix. Fan actes durant l'any per recaptar diners. Aquests diners recaptats, per què serveixen? Doncs, bàsicament, és per ajudar els malalts, a les seves famílies i a la investigació. A part d'això, també fem xerrades, conferències amb professionals, amb metges, amb tot tipus de persones que bueno, doncs, ens puguin ajudar una miqueta doncs això, a donar-nos una ajuda i una visió d'aquesta enfermedad, ¿vale? Per veure si algun dia doncs, tenim la sort d'erradicar-la, cosa que en un principi costarà, però jo crec que ho aconseguirem.
Suposo que la gent de la Lliga contra el Càncer de Calafell i el Vendrell van participar a la primera cursa de la dona, no?
Sí, bueno, vam participar i no vam participar, jo t'explico. Tant la delegada de la Lliga al Vendrell, la meva companya Clàudia Vilanova,
sí,
com jo, acabàvem d'entrar en aquell moment. Llavors sí, vam participar, ¿vale? Però sí que és cert que aquest any sí que ho hem fet de ple. De ple, per què? Perquè bueno, portem un equip durant quasi aquest any que portem treballant, hem fet un equip de 22 persones, que no és poc, la qual cosa bueno, ens afavoreix molt perquè aquestes 22 voluntàries, millor dit, 21 voluntàries i un voluntari,
sí,
estan fent una feinada increïble, que des d'aquí la veritat és que els dono les gràcies a tot l'equip, perquè gràcies a ells arribem on arribem. Estem fent una difusió que crec personalment, tant la meva companya com jo, creiem que és essencial aquesta difusió que estem fent per xarxes socials, perquè arribi a tothom, i crec que ho hem aconseguit, perquè el que volem és això, donar suport a tots els organitzadors i d'alguna manera doncs, que la nostra tasca serveixi per anar molt lluny, no?
I no sé si la van córrer la cursa l'any passat també.
La vam córrer, sí.
I quin ambient hi havia? Quin ambient hi havia a la cursa?
La veritat és que l'ambient és fantàstic perquè s'ajunta tanta gent, famílies, amigues, venen també homes, vull dir que...
Sí.
Sí que és cert que potser el 80% són dones, però també venen homes, però veus un ambient superfamiliar, amigues que fa temps que no es veuen, que es retroben, després també es fa zumba, fa mitja horeta de zumba, que
organitza
l'Ajuntament, com escalfament, després es dona avituallament a tothom, una bosseta amb un plàtan, també amb unes barretes, vull dir, a veure... És que jo crec que és un event molt gran i jo crec que d'allà tothom surt content. Si l'any passat va ser un èxit, aquest es repetirà, però amb més força encara, perquè, si no m'equivoco, són 800 persones més que venen.
Sí, no, són xifres molt altes.
Són xifres molt altes. Jo calculo, doncs mira, aquí a la província de Tarragona... Jo crec que aquí a Calafell estem batent rècord, perquè la cursa, la més important, que és la del Corte Inglés, em sembla que no arriba als 2.800, vull dir que aquí a Calafell, doncs ja ho veus, no? Tenim un Calafell i molta gent de fora de Calafell, sí. També estigui dit, vull dir, no només participa la gent de Calafell, sinó dels ciutadans de Calafell, inclús de Barcelona també. Però sí, s'està batent un rècord, bueno, fantàstic.
I una de les característiques d'aquesta cursa és que es demana a tots els participants que portin la samarreta de color rosa de l'esdeveniment, que també ha de fer impressió, no? Córrer envoltat de tanta gent amb la mateixa samarreta.
Doncs la veritat que sí, la samarreta a més és preciosa. Bueno, és una samarreta així rosa, amb un color molt, molt bonic, amb una gent corrent, aquí, posa la pell, posa Vilana en Caqua i posa Caprado. Però és molt vistosa i és molt llampant. I la veritat és que fa molta patxoca posada. Pues, imagineu, no?, 2.800 persones vestides amb aquesta samarreta. Doncs, bueno, brutal.
El recorregut són 4 quilòmetres i la cursa és no competitiva. Per tant, és més el fet de fer-la que no d'intentar arribar al primer, no?
Correcte, o sigui, és una cursa bàsicament doncs, perquè la pugui fer tothom, des d'una criatura que té 3 anys, que ja pot caminar, fins a la senyora gran, no?, que té 80 i camina, i no pot córrer, però camina, no? O sigui, la qüestió és, bàsicament, és solidari, és un event solidari, la finalitat és solidària, no? O sigui, que crec que és el més important.
Doncs, Judit Alujas, de la Lliga contra el Càncer de Calafell al Vendrell, moltes gràcies per avançar-nos, per explicar-nos aquest ambient d'aquesta segona cursa de la dona de Calafell. Recordem l'escalfament a partir de 10:45 al Port de Segur i la cursa en si que comença a les 11 del matí. Que vagi molt bé i esperem que faci molt bon temps i que encara sumi més gent de la que ens deia.
Doncs sí, pues agraeixo molt, David, la teva trucada i res, esperem molta participació, que ja sabem que n'hi ha, però i que la gent s'ho passi molt bé, bàsicament això. Moltes gràcies per tot.
A vosaltres.
Amb aquesta segona cursa de la dona de Calafell, la nostra entrevista de la prèvia esportiva d'aquest divendres, arribem pràcticament a 10:45, arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, una breu pausa i avui us expliquem com tenir la vostra farmaciola natural amb tota una experta com és Astrid Van Ginkel, directora de Fitomón.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, iniciem el repàs de les notícies parlant-vos del greu problema de trànsit que va viure ahir Vilafranca i el seu contorn, i és que a quarts de 5 de la tarda el Servei Català de Trànsit va alertar d'una fuita de gas al polígon industrial Casanova de Santa Margarida dels Monjos i es va establir un perímetre de seguretat de 200 metres. Els Mossos d'Esquadra van tallar l'AP7 a Vilafranca, sentit Tarragona, a causa de la fuita de gas. El tall es va produir al quilòmetre 202, a l'alçada de Castellví de la Marca, a causa del forat de la canonada de tilè que va provocar un tractor fent unes obres. La fuita també afectava la calçada nord entre el Vendrell i Vilafranca. Es recomanava al trànsit desviar-se per la sortida 30 i per la 31 de l'autopista. D'altra banda, i com a mesura preventiva, es va evacuar el polígon industrial Casanova. En la reparació i prevenció hi treballaven 4 vehicles de bombers. La Nacional 340 també va quedar tallada a Santa Margarida dels Monjos en els dos sentits de la marxa. Per tot plegat, com us dèiem, hi va haver un enrenou de circulació viària durant tota la tarda a Vilafranca del Penedès. I us comentem, d'altra banda, que el ple de Bellvei acorda treballar en una moció conjunta sobre l'ocupació d'habitatges. Ens omplia David Canto des de Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia. L'oficina del síndic de Greuges de Catalunya rebia aquest dimecres...
Bon dia. Tots els grups van votar a favor de deixar sobre la taula la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, que proposava un pla de protecció de la convivència i seguretat veïnal contra l'ocupació il·legal. Núria Güell del PSC, Agustín Huerta d'Activem Bellvei Junts, l'alcalde Gerard Colet i Enrique Chicano de Ciutadans.
Yo lo que propongo a la mesa, si vosotros estáis de acuerdo, y si no es parar la moción esa y hacer una moción entre todos.
Yo estaría muy a favor de hacer un acuerdo común de todos los partidos y poder hacer algo, porque si no, al final no hacemos nada ni unos ni otros. Y creo que hay que meterle mano a un problema que es muy importante.
Un tema tan delicat com aquest seria bo que ens asseguéssim tranquil·lament a debatre-ho i tindre una moció ben estructurada.
Mientras trabajemos en el tema, yo creo que saldrá beneficiado todo el mundo.
La intenció dels grups és que la moció conjunta estigui llesta i es voti al ple ordinari del mes de gener.
I us comentem, d'altra banda, també que es presenten 5 queixes durant l'estada de l'oficina del síndic de Greuges a Olèrdola. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. L'oficina del síndic de Greuges de Catalunya rebia aquest dimecres al matí 5 visites en el seu desplaçament a Olèrdola. Cadascuna de les 5 persones ateses per l'equip del síndic al centre cívic La Xarxa de Moja van presentar cadascuna una queixa. Les problemàtiques plantejades van ser, entre d'altres, temes relacionats amb sanitat, urbanisme, mobilitat i molèsties per sorolls. 3 de les 5 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament d'Olèrdola. Totes les visites ateses, excepte una, eren de persones veïnes del municipi. La visita anual de l'oficina del síndic forma part dels acords que estableix un conveni de col·laboració personalitzada signat fa 2 anys entre l'Ajuntament d'Olèrdola i la sindicatura.
I d'altra banda, hem de comentar-vos que Codorniu obre les portes demà en una visita solidària a la Marató de TV3. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eric Jiménez, bon dia.
Bon dia. Les Caves Codorniu acolliran demà la jornada benèfica que ha organitzat l'empresa familiar més antiga de Catalunya a la fi de recaptar fons per la Marató 2019, destinada enguany a la investigació de les malalties minoritàries. Les visites seran de 9 del matí a 2 del migdia i les entrades es podran recollir al mateix celler a un preu simbòlic de 3 euros. Aquells que s'apropin al celler podran tastar el seu cava i també visitar les instal·lacions modernistes de Codorniu, considerades Patrimoni Artístic Nacional des de l'any 1976, dissenyades per l'arquitecte Puig i Cadafalch. Així, un any més, Codorniu s'assuma a aquesta iniciativa solidària després de l'èxit aconseguit durant les portes obertes de l'any passat, les quals van acollir a més de 800 persones i es van recaptar més de 2.500 euros per a la investigació del càncer per a la Marató 2018.
I us comentem també que Cellers Domenys treballa conjuntament amb l'Ateneu Copcamp. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. Sota el lema La cooperativa agrària passat, present i futur, aquest dimecres s'han reunit a la sala de Cellers Domenys socis de l'entitat per compartir un matí de conversa amb especialistes. Aquesta xerrada organitzada per l'Ateneu Copcamp i Cellers Domenys tenia l'objectiu de reforçar el vincle de les persones sòcies joves amb la cooperativa agrària, posant en valor les singularitats i fortaleses del model cooperatiu. El relleu generacional pel que fa a la pagesia de la zona és un tema preocupant, ja que cada vegada hi ha menys joves que es dediquen a la terra i formant part del sistema cooperatiu troben un suport que els permet tirar endavant. El treball conjunt entre Cellers Domenys i l'Ateneu Copcamp seguirà de cara a l'any vinent. Tot i que encara no hi ha accions concretes, les línies de treball seran continuistes, ja que Copcamp té presència a tot el Camp de Tarragona i Cellers Domenys també.
Penedès en xarxa.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal Vint Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal a Canal Vint Ràdio.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal Vint Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat.
012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dijous a Canal Vint Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country, un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit, programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar.
Estàs escoltant el magazín de l'Alt i el Baix Penedès, Penedès en xarxa.
Un divendres més acabem setmana i entomem el cap de setmana dedicant una estoneta a parlar d'alimentació i hàbits saludables amb la coach nutricional Astrid Barquer, que ens acosta a aquesta secció quinzenalment. Astrid, bon dia, benvinguda.
Bon dia, com esteu?
Avui ens proposes parlar de la farmaciola natural, conèixer les herbes bàsiques, i portes tota una experta.
És que en època de solstici estem tots mig malalts, no? Qui no està encostipat té passa de panxa i qui no, oi? Que estem tots així una miqueta. I aleshores dic, bueno, anem a veure com es fa una farmaciola natural. Però avui no vinc sola, eh?
Portes molt bona companyia, tota una experta en herbes remeieres.
Sí, avui he volgut que l'Astrid Van Ginkel m'acompanyés perquè és una de les persones que jo admiro moltíssim perquè és un pou de saviesa. Ella és farmacèutica i és experta en tot el tema d'herbes naturals. Ella aprofunditzarà millor sobre la seva formació, però avui et vaig demanar, Sílvia, que la truquessin perquè ella pot complementar molt millor la informació que direm.
Astrid, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Això ens costarà avui amb dues Àstrids, eh? Mira que és difícil, trobar-ne dues alhora.
Sí, fa molta gràcia, eh? Quan, jo, no sé, hi ha molt poques Àstrids.
Sí.
Cada vegada n'hi ha més, però ara fa molta il·lusió trobar una altra Àstrid.
Àstrid, defineix-te millor que ho he fet jo, amb la teva formació.
No, superbé.
En què estàs empleada ara mateix? Sé que estaves als Estats Units fa poc, no?, fent un projecte...
Sí, bé, amb el tema de la consultoria de sempre, les empreses que utilitzen plantes per acabar fent un producte, així escrivint un llibre, a veure si per fi surt, i amb temes de divulgació i difusió, no?, cursos i xerrades, que és la meva gran passió.
Moltes d'aquestes medicines també s'utilitzen, moltes d'aquestes herbes també s'utilitzen per medicines, no? De fet, això és el que feu vosaltres a la vostra empresa com a assessorament, no? Aquestes marques farmacèutiques o, no?, o de parafarmàcia.
Sí, bueno, avui en dia el tema de la legislació ha donat peu a que la majoria dels productes medicinals a base de plantes agafen una altra via, que és la dels complements alimentaris.
Uh-huh.
I aquesta és la sortida que fins i tot estan empleant moltes empreses farmacèutiques. Vull dir que la típica
empresa, no?
Sí, familiar, que abans es dedicava a fer infusions o càpsules o comprimits, doncs ara han optat per la via de complements alimentaris i també l'estan seguint la indústria farmacèutica.
Doncs mira, jo li proposava a la Sílvia que parléssim d'algunes herbes que podíem tenir a dins de la nostra farmaciola a casa per fer-la servir tot sovint com a primera via abans de no utilitzar la pastilleta, no?, aquest químic més fàcil. Si et sembla, en dic unes quantes i tu ens expliques les propietats de cadascuna. Què et sembla?
Perfecte, molt bé.
Mira, jo deia, per exemple, Sílvia, que la Maria Lluïsa, que és una herba que s'utilitza molt per cuinar també perquè és molt aromàtica, també té moltes propietats a nivell medicinal. A part de ser antioxidant, és molt digestiva, oi que sí, Àstrid?
Sí.
Com l'hem d'utilitzar, aquesta herba, per tenir-la a la farmaciola?
Mira, la Maria Lluïsa és una planta originària del sud de Sud-amèrica, concretament de la zona de Paraguai, tota aquesta zona central.
Mm.
I és una planta que en realitat podem cultivar a casa nostra molt fàcilment, no? Hi ha, crec que moltes persones, en les quals la Maria Lluïsa potser és la seva herba favorita, fins i tot si no tens mal de panxa, doncs com una infusió
digestiva, no?
Hídrica, no?
Sí, de postmenjar.
Molt agradable.
Sí. És molt bona, sí.
Molt agradable, molt cítrica, que doncs tens la possibilitat de cultivar-la molt fàcilment. L'única via que tens és mitjançant un esqueix per multiplicar-la, perquè no és una planta que hagi sortit d'aquests horts o d'aquests jardins, no la trobes al mig del bosc, no s'ha escapat, perquè doncs precisament les llavors no són fèrtils, però molt senzilla de cultivar, per tant, molt assequible de tenir a casa.
Sí, també creix a casa nostra, tot i que és d'origen de sud-americà.
Sí, creix amb molta facilitat. Necessita una mica de cara solella, en un lloc solell. Si són estius molt, molt secs, doncs una mica de regada, tot i que jo a casa nostra no l'hem regada mai. I doncs si un any glaça molt, millor protegir-la, però... és una gran... s'adapta bastant fàcilment en unes certes condicions de sequia, inclús de fred o molta calor. I ara, per exemple, jo seria el moment en què ja la recol·lecto, perquè ja començarà a fer fred i ja la puc recol·lectar, la seco i ja tinc infusió per tot l'hivern.
I la deixem assecar, per fer-ne infusió, o la podem fer fresca, també?
Bé, una de les... delícies d'aquesta planta és que si la tens plantada a casa la pots recollir directament fresca i una infusió fresca és molt més bona que seca, perquè seca sempre perden alguns aromes, no?
A mi em sona, pot ser que el meu avi la mastegués, la Maria Lluïsa? La fulla de la Maria... Oi? És que a mi em sona que la mastegués després de menjar el meu avi, però no sé si era ben bé aquesta. Pot ser?
I tant, sí, sí, amb unes grans propietats gastrointestinals, de digestions pesades, després d'un àpat molt copiós, amb còlics intestinals o estomacals perquè doncs, tenim algun virus o alguna bactèria que ens ronda per allà.
Bueno, doncs aquesta ja la tenim, sí, perquè a més ara hi ha virus, eh? I molta, sí, gent segur que se l'apunta. Anem per una altra, sí, Astrid, si et sembla.
Diga.
Mira, sí, una que en parlo jo molt, que la Sílvia l'ha sentida molt a la meva secció, eh? Que de fet és una arrel, és l'arrel de la planta que fem servir, que és el gingebre.
Sí, mira, el gingebre avui en dia, fins i tot, bueno, per la indústria farmacèutica, a nivell tradicional, és de primera elecció en el cas de vòmits i marejos, tant des del punt de vista d'una dona embarassada com per un viatge en cotxe, viatge en avió, etc.
Infusionat?
De quina manera? Tindríem les dues opcions. O l'infusionem a partir del rizoma fresc o rizoma sec, o, per exemple, si has de viatjar, te mareges bastant al cotxe o a l'avió, just abans de posar-te al cotxe una rodanxeta del rizoma fresc mastegat a la boca.
Ostres, però això és heavy metal, no? Perquè pica molt.
Sí, va, a mi m'agrada molt, però és veritat que cada un té el seu límit respecte a l'efecte aquest pungent, no? Picant, i per tant, segons qui, no seria capaç de mastegar-lo i per tant no el mastegaria, no?
Perquè aquella espècie de xutxes que en fan, eh? Aquelles gomes, sí, de gingebre que van molt ensucrades, també tenen la funció, o no?
Exacte, sí, però potser...
Porta molt poquet, a gingebre,
efecte del,
no?,
sucre, etcètera, potser el millor seria o una infusió o això de mastegar-lo d'aquesta manera.
De fet, és curiós perquè al nord d'Europa les, sí, galetes de gingebre les fan justament, no?, perquè són galetes amb molta mantega, no?, amb molts greixos, i aleshores ficar-li, sí, aquest toc picant, a part de que per gust també les fa més digestives, no?, i és una manera de menjar, sí, greixos més digestivament, oi?
Sí, i aquest punt especiat que li dona el gingebre, clar, a mi aquestes galetes m'agraden molt.
Sí, a mi també.
Sí. Què passa amb el gingebre? Que només el podríem cultivar les persones de Catalunya que estiguin tocant a la franja del mar, perquè és una espècie típicament tropical que necessita altes temperatures, bastanta aigua, humitat ambiental, llavors... impossible de que la puguem cultivar doncs, en un lloc com visqui Argençola, no?
Clar, jo aquí a Vilafranca sí que a vegades alguna arrel la he plantada i de seguida acaba fent planta, eh? De seguida baixa l'arrel cap a la terra i et surt la fulla, però clar, de fet el que necessitem és l'arrel, vull dir que plantar-la és només per tenir-la, no? Perquè no se n'aprofita la fulla, oi, del gingebre?
No, no.
Mm-hmm. Molt bé, anem per una altra.
Tot i que jo, per exemple, del gingebre, que bueno, trobaríem begudes com el ginger ale, no?
Sí.
Etcètera. Jo del gingebre faig un cava.
Ah, sí? Va? Carai.
Sí, igual que...
Sílvia, és que també fa unes ratafies, l'Astrid. Sí, sí. Sí. Bueno, anar a casa seva és... és com el jardiner d'aquell de Harry Potter que té aquella de les pocions, saps? Sí. Doncs és com l'Astrid.
Igual.
Bueno, ja l'explicarem.
Molt bé.
Si l'interessi, el pot trobar a les xarxes, al blog de Fitomón.
Sí.
Potser avui no tindrem gaire temps, no, Astrid?
No, però poden xafardejar per allà, sí.
Sí, doncs el cava de Maria Lluïsa i de gingebre és boníssim.
Vinga, l'hipèric, que Hipòcrates ja ho anomenava la herba antitristesa, oi, Astrid?
Sí, sí. La veritat és que aquesta sí que seria una herba silvestre que trobaria molt fàcilment distribuïda per tota Catalunya, creix sobretot a la vora dels camins, a la vora de les carreteres, fins i tot la trobem a 2.000 metres d'alçada, tot i que és bàsicament de terra baixa, terra mitjana. Li diuen la herba de Sant Joan, perquè és una herba que creix sobretot, o floreix sobretot per Sant Joan, tot i que algun any de molta bonança i temperatura molt suau, jo l'he vista créixer des de l'abril fins a l'octubre, no? Créixer vull dir florida, val? Perquè precisament és aquesta flor la part de l'hipericum que s'aprofita. Són sobretot derivats de la hipericina els principis actius d'aquesta flor els que tenen propietats i realment és una planta que s'ha fet servir tradicionalment doncs, per estats de tristesa, però fins i tot jo tinc referències de gent que em deia mira, vaig tenir un accident i quan necessitava estar activat i pujar el meu to, em feia infusions d'hipèric, de manera que és una planta així una mica bastant polivalent. No?
Sí, és com estabilitzadora, no? No és només per relaxar-te, sinó quan necessites relaxar-te et relaxa, quan necessites activar-te t'activa, no?
Exacte, com una mica equilibradora, no? A uns els puja i als altres els baixa.
I si la gent s'ho vol fer a casa, com ho ha de fer amb l'hipèric?
Vale. La història seria recollir l'hipèric quan està florit en flor, en aquesta època de primavera, finals de primavera, començaments d'estiu, secar-la i guardar-la.
Uh-huh.
A nivell d'infusions, es podria fer infusions, en molts llocs hi ha molts llibres, tindreu documentació sobre quina és la quantitat per fer una infusió, tot i que es va començar a descobrir de que aquests derivats de la hipericina amb dosis elevades, per tant, té que ser un extracte que normalment ja són càpsules i que els trobem a oficines de farmàcia o herbularis, etc., perquè necessiten una dosi concreta, aquests eren els que servien en casos ja de depressions lleus.
Clar, molt bé.
I aquí hi ha evidència científica. Però hi ha un inconvenient que és que té moltes interaccions. ¿Vale? Mm. És una planta, igual que tindria el Prozac, unes propietats molt interessants en aquests casos de depressions lleus. Quin és el problema? Doncs que tenen moltíssimes interaccions, quasi bé les mateixes interaccions que té el Prozac. De manera que, si és per un... em vull relaxar o em vull activar, faig una infusió d'aquesta flor seca, si tinc cas un problema de depressió lleu, he d'anar a buscar un producte acabat en una càpsula que t'indicaran quina és la dosi, quina és la posologia, quantes càpsules m'he de prendre,
Vale, si necessites una mica més efectiu, potser s'ha de comprar aleshores, no?
Exacte, i què és el que he d'evitar de prendre en aquell moment? Doncs no em puc prendre, no puc fer servir, doncs, l'ideal...
Alcohol, ara, no? Alguns tòxics, no?
Sí, i sobretot alguns medicaments, està contraindicat de prendre a la vegada alguns medicaments, doncs aquestes persones doncs, hauran de mirar bé aquest prospecte per estar segurs de que ho estan prenent amb seguretat i amb eficàcia.
És que hem d'advertir a la gent que malgrat són herbes, no són com aigua, és a dir, que tenen el seu efecte i que cal que un especialista els indiqui com les han de prendre, en quina quantitat, no? I amb què han de vigilar també, oi?
Sí, i sobretot amb les dosis.
Clar.
No és el mateix prendre'ns una infusió d'una flor seca que un extracte concentrat que aporta molt més dosi de principis actius.
Va, que encara en vull fer quatre més, Astrid?
Sí, i després d'aquest hipèric, que hi ha l'oli de cop, tradicionalment utilitzat, perquè és increïble i és, jo el que dic, bo, bonic i barat. Per què? Perquè és aquestes flors fresques, aquí sí que no les hem de secar, posades a macerar amb oli d'oliva, durant 2 mesos aquest oli d'oliva es convertirà en un color vermell increïble, perquè aquestes derivats de la hipericina són visibles, són vermells al visible, i aquest oli de cop és increïble per després d'una picada d'un mosquit, una picada d'una vespa, un cop o un traumatisme en el qual hi hagi hematomes, és igual, és a dir, que hi hagin morats, etc.
A sol i serena 2 mesos, macerant amb oli?
Sí.
Perfecte.
Sí, sol i serena no vol dir a ple sol, vol dir en un cobert, que pugui gaudir de la diferència de temperatura del dia i la nit.
Molt bé. Doncs mira, ja en sabem una altra, també, la d'hipèric, Una altra que també va molt bé, també, pels cops, o per la pell, o per calmants, és la calèndula, oi, Astrid?
Sí, la calèndula, que li diuen meravella, no?, perquè és una planta típica de jardí, que cultiva moltíssima gent perquè és preciosa en un jardí, que gaudeix de la flor oberta durant tots els mesos que hi hagi aigua, rec, pluges i bones temperatures, temperatures templades, que la part que s'utilitza és la flor, que aquests pètals decoren un plat i són utilitzables a nivell alimentari, però que a nivell medicinal tenen dos propietats bàsiques. Una seria les propietats internes com antiinflamatori i una altra les propietats externes com antiinflamatori, desinfectant i cicatritzant. De manera que un macerat de les flors seques de calèndula en un oli d'ametlles tenen unes propietats increïbles si ens hem fet una rascada, si tenim una cicatriu, si ens hem fet una cremada solar, etc.
I ho podem fer nosaltres, eh? La calèndula la podem tenir aquí al Mediterrani?
Sí,
perquè jo sé que a centre Europa, no? A Alemanya hi ha molts camps de calèndula i a l'est també, no? Romania, no? Totes aquestes zones. I aquí amb la calor també creix bé.
Sí, a Catalunya també hi ha algun camp de calèndules amb finalitats comercials i també creix fantàstic el nostre jardí i a sobre és molt ornamental, és molt bonica.
Molt bé, doncs vinga, va, que tenim 4 minutets. A veure si en podem fer aquestes que ens que havia pensat. L'aloe vera, Astrid.
Vinga, l'aloe vera és una planta molt interessant també, considero, per dues vies. Una que seria via interna i una altra que seria via externa. Via externa, la part interna de l'aloe, de la fulla de l'aloe, aquell gel, aquella bava,
sí,
que és interessantíssima per neteja d'un cutis, aplicada en el cas d'una cremada, tu et cremes a casa, evidentment si és una cremada important després t'aniràs al metge, però de primera opció a casa posar aquest gel de l'aloe si és una cremada tan solar com una cremada per foc.
Per tatuatges, oi? També diuen, per quan t'has fet un tatuatge, que cicatritzi bé.
No ho sé, no ho sé.
Jo sí que ho sé, que jo sí que en porto i el tatuador també m'ho deia.
Bueno.
Però, i menjada i després, també, sí, no? Perquè aquesta vessant potser la coneixem més de l'aloe vera, oi? Però la vessant interna després, que deies...
Sí, via interna, tant la podríem fer utilitzar, jo la utilitzo via interna per cuinar, si vull fer una salseta i espessir, amb la part aquesta del gel de dintre, després via interna aquest gel... Si volem netejar tot el sistema digestiu, molt interessant, molt interessant. I després, la part de la pell té molts derivats hidroxiantracènics, que són laxants. I era el que s'utilitzava abans, i avui en dia, sobretot a nivell medicinal, per obtenir medicaments laxants. Amb molt control, perquè aquests derivats hidroxiantracènics a dosis elevades doncs són purgants, de manera que aquest aloe, per dir, ai, jo a nivell casolà voldria utilitzar-lo a nivell laxant, doncs no ho recomano.
Perquè els pot provocar descomposició més, no? Si es passa.
I tant, no sabríem quina quantitat podríem utilitzar i, per tant, no ho recomano. I aquest aloe normalment provenia de la zona de Sud-àfrica perquè es recollia de la part de la sabana i de la part ja més del desert, i feien una substància molt amarga que es deia acíbar. I aquest acíbar era l'aloe posat en cassoles enormes allà al mig del mato, no? Al mig de la sabana, amb un foc a terra, anar bullint aquest aloe fins que s'evaporava l'aigua, i això s'acaba secant-se amb com un petroli de color negre molt espès, i això s'enviava als laboratoris d'Europa i es feien els medicaments. D'aquí ve el fet o el dit aquest que diuen l'aloe no l'agafis mai si no té més de 2 anys. I no és cert si el volem fer servir a nivell casolà.
Molt bé.
Vale? A nivell casolà podem fer servir-lo tranquil·lament si té un any com si té mig any, val? Tot i que la mida de la fulla no serà la mateixa. Però quan es feia la cíbar sí que es recomanava fulles de més de 2 anys perquè llavors eren fulles grosses i també significava una recol·lecció sostenible, no? Sense ells donar-se compte, estaven fent una recol·lecció sostenible perquè esperaven que els individus silvestres tinguessin més de 2 anys.
Astrid, ets un pou de saviesa, eh? Ens hem quedat sense temps, eh?
Ha estat un plaer conversar aquesta estoneta. Si us ha despertat la curiositat i voleu xafardejar, aneu al seu blog de Fitomón. Moltes gràcies i fins una altra.